solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Benvinguts als solidaris. El cas de George Floyd, un ciutadà afroamericà asfixiat per un agent de policia blanc de Minneapolis, va generar una onada de protestes massives arreu del món. El veredicte que ha tingut el seu botxí és contundent, culpable de tots els càrrecs. Les imatges de l'agonia van demostrar un cop més que el racisme, tal com escriu el periodista Ta-Nehisi Coates a Entre el món i jo, és una experiència visceral que rebenta cervells, bloqueja vies respiratòries, esquinça músculs, arrenca òrgans, trenca ossos i fa saltar les dents. Hi ha una violència molt gran damunt el cos, diu el periodista en aquest llibre publicat a l'editorial Empúries. Aquesta violència és global, el racisme és global, dins del sistema i en situacions quotidianes. La discriminació per origen, pel color de la pell, els estereotips, els prejudicis racials, culturals, religiosos, es donen, malauradament, en totes les societats. L'altre sempre és una amenaça. En el seu informe del 2020, sobre racisme, diu que amb la pandèmia han augmentat els abusos per part dels cossos policials. També ho han fet els conflictes entre veïns amb motivació racial. Creix la por de denunciar. Ja se sap que en els moments de crisi com l'actual, el racisme aflora. Al principi de la pandèmia, el virus es va racialitzar, se'n va culpabilitzar els xinesos. Després van rebre els gitanos, els temporers. El tancament de fronteres va negar el dret d'asil a les persones que fugien de la guerra, i podríem continuar. Aquests dies he llegit un llibre molt interessant que m'ha ajudat a reflexionar sobre els meus propis comportaments. Es titula Com ser antiracista, del professor Ibram X. Kendi, publicat a Raig Verd. Es tracta d'un manual sobre el racisme sistèmic de la nostra societat i de com conflueix amb altres opressions com el gènere, la classe o la sexualitat. Kendi escriu: sabem ser racistes, sabem fingir que no som racistes. Ara hem d'aprendre a ser antiracistes. Si podeu, llegiu-lo.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Authorities in Littleton, Colorado, were securing the scene of a deadly school shooting so they could make a final body count.
D'aquesta manera va informar la CNN del tiroteig a l'Institut Columbine de Denver, a Colorado. Dos estudiants del centre, Eric Harris i Dylan Klebold, hi van entrar armats amb escopetes i bombes casolanes. Aquesta setmana ha fet 22 anys. Els nois de 17 i 18 anys i admiradors d'Adolf Hitler van matar 13 persones i en van ferir més d'una vintena. Després es van suïcidar. Aquella tragèdia va tornar a posar el focus sobre l'accés i l'ús d'armes de foc als Estats Units, un tema que continua sense resoldre's, tot i les desenes de tirotejos i de víctimes que hi ha cada any al país per aquesta causa. Precisament, el president Joe Biden s'ha compromès a lluitar contra aquesta violència que qualifica d'epidèmia i de vergonya mundial. A veure si se'n surt. I parlem ara d'una altra tragèdia, la de l'ensorrament de l'edifici Rana Plaza a Dhaka, Bangladesh.
L'edifici es va trencar com un castell de cartes i es feia difícil trobar-hi gaire supervivents, però en aquest punt les parets han fet com una cova i els equips de rescat han pogut treure...
I van morir gairebé 1.200 persones, la majoria dones, i 2.500 van quedar ferides. A working class hero is something to be. A l'edifici hi havia 5 tallers que confeccionaven roba per a marques europees i nord-americanes. Un dia abans de l'ensorrament, els treballadors van avisar als seus superiors que l'edifici tenia esquerdes. No els van fer cas i els van obligar a continuar treballant. El pitjor accident en la indústria tèxtil va posar al descobert un sector marcat per l'explotació, la falta de seguretat i l'opacitat.
Aquesta fàbrica havia sigut auditada feia un parell de setmanes abans.
Denis Duave, responsable de la campanya Roba Neta de CETEM Catalunya.
I això va ser un escàndal a nivell mundial. A partir d'aquí va quedar clar que les iniciatives voluntàries per part de les empreses d'assumir compromisos de respecte a les persones treballadores i a les seves condicions no serveix de res. Que a partir de la situació de Rana Plaza es va crear el primer acord vinculant del sector industrial. Que això és molt important perquè encara que estigui limitat a Bangladesh, va a reunir compromisos jurídics obligatoris a més de 200 marques, gairebé 1.600 fàbriques i associacions sindicals i de treballadors. Aquest acord es va renovar el 2017, el 2019 i vence al maig del 2021.
Per saber-ne més sobre l'acord podeu consultar el web www.ranaplazaneveragain.org. Nina Simone, cantant, compositora, pianista i una de les grans veus del soul, s'han complert 18 anys de la seva mort. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn. La seva carrera va estar marcada per la lluita pels drets dels afroamericans. Als anys 60 es va unir al moviment dels drets civils i de les seves cançons ja tenien una important càrrega de denúncia, com aquesta que sentim, Mississippi Goddam, una cançó vetada en diferents estats del sud i a moltes ràdios perquè criticava un atemptat en una església d'Alabama que va matar 4 nens negres. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. 2 anys després de l'assassinat de Martin Luther King, Nina Simone va marxar dels Estats Units farta de la segregació racial. Va morir a França l'abril del 2003. Tenia 70 anys. I avui al programa precisament ens centrarem en això, en el racisme, en la discriminació que pateixen moltes persones a casa nostra pel color de la seva pell o pel seu origen. Avui als Solidaris, racisme quotidià.
Solidaris. Mercè Folch. What is freedom for you? What is freedom for you?
What it really means to be free. Hi ha 3 grans temes que nosaltres detectem.
Gemma Ferrerón, coordinadora d'incidència de SOS Racisme.
I és, primer, tot el racisme provocat per la situació de confinament i de la pandèmia global, els casos que tenen a veure amb cossos de seguretat pública i els casos en temes d'habitatge i de gaudi també de l'habitatge.
Un incendi en una nau industrial a Badalona deixa almenys 2 morts i una vintena de ferits, 3 dels quals greus.
A finals, el desembre, va ser una nau industrial al barri del Gord de Badalona. Els mitjans de comunicació i partits polítics etiquetaven aquest fet com una tragèdia. I nosaltres el que diem és que no va ser un accident. No és producte de l'atzar, no és producte de mala sort, sinó que són conseqüència principalment d'un sistema racista, colonial i capitalista. Les seves polítiques estatals migratòries aboquen a moltes persones a viure en situacions molt precàries i a la irregularitat administrativa, cosa que els denega l'accés als drets bàsics. I un d'ells és l'accés i el gaudi a l'habitatge, que nosaltres sempre diem que han de ser contemplats com a drets essencials de totes les persones, independentment de la seva situació administrativa. Al començament de la pandèmia va ser que amb el tema del confinament va haver un augment d'abusos policials, perquè tota la persona racialitzada no blanca sempre és qüestionada en aquest espai públic. Llavors van veure com les actuacions policials van ser completament desproporcionades, van haver-hi moltes parades per perfil racial, la policia no t'identificava a tota aquella persona pel simple fet de trobar-hi. Per altre costat, els carrers també estaven buits i sense testimonis. Nosaltres sempre hem dit que el paper del testimoni és crucial. Quan no hi ha mirades al voltant, una actuació policial pot esdevenir de manera més fàcil en un abús i en altres violències. I, a més, per altre costat, veiem com els discursos polítics que han anat llançant des del govern sempre parlaven d'espanyols i espanyoles, òbviament, no? Excluint de manera deliberada a tot un gruix de població que poden ser les persones migrants. What is freedom for you?
Racisme institucional.
Totes aquelles formes en les que en l'administració pública es reprodueix en lleis.
Andrés García Berrio, advocat i codirector del centre Irídia.
O també a la pràctica aquest racisme, no? que evidentment té conseqüències tant a l'hora de com es fa una llei com la llei d'estrangeria, no? A l'hora de com es fa una intervenció policial discriminatòria per qüestions de racisme, però també en com es tracta, per exemple, serveis socials a una persona de manera diferenciada pel fet de ser migrada o racialitzada. No?
Posem-ne exemples concrets.
Els cossos policials aturen molt més a persones racialitzades que a persones que no ho són. Això aquí encara no s'ha fet l'anàlisi que s'ha fet als Estats Units, on com s'agafen les dades per perfil étnico-racial, se sap que les persones negres tenen moltes més probabilitats d'acabar en una presó que una persona blanca. Per això el que diem, s'està treballant és perquè s'han de recollir a les dades al perfil étnico-racial, perquè ja existeix aquesta discriminació, és una manera de visibilitzar-la i poder analitzar i a partir d'allà treure conclusions i a partir d'allà podrem veure que hi ha sobrerepresentació de determinats perfils étnico-racials, diguem, al sistema penal, sense cap mena de dubte. És algo que ja es veu als Estats Units que és conseqüència del racisme, però aquí encara no, no? Perquè a casa nostra com anem a acceptar que som racistes? Pues sí, ho som i hem de treballar per no ser-ho.
Casos d'actualitat.
Hem tolerat, per exemple, aquest any, el màxim exponent de fins a quin punt hi ha racisme institucional. Dues dades. Dades de persones que han mort al mar anant a Canàries, que segons Caminando Fronteras podrien arribar fins a les 1.850 persones. De fet, al Senegal, durant l'any 2020, ja havia recopilat més persones que havien morit al mar que per la Covid-19. Segon punt, el moll d'Arguineguín. O sigui, des del moment en què se preveu que hi hagi un espai a un moll de privació de llibertat, perquè la gent quan arriba el que se la fa és privar-la de llibertat per agafar la identificació, fer un chequeo mèdico, se la posa en ordre d'evolució i després es veu si se'n va a un altre lloc o no. S'ha tingut gent allà asseguda al terra, sense cap mena de protecció. S'ha superat el temps legal de detenció, condicions que podrien ser de tortura o maltractaments i no ha passat res.
Dijous, 5 de la tarda, plaça Pep Ventura, Badalona.
Yaya, tú eres gambiano.
Sí.
¿Cuánto tiempo hace que llegaste a Cataluña?
13 años, desde 2007.
Yaya Fofana, 32 años, supervivent de l'incendi de la nau del barri del Gorg de Badalona.
¿Cómo llegaste aquí?
En Fuerteventura, Canarias, y luego Madrid y Barcelona.
Con patera, entiendo.
Con patera, sí.
¿Cómo fue ese viaje?
Un poco duro, dos semanas en el camino. Solo hemos tenido agua y comidas para una semana. El resto ya con agua de sal, agua del mar o lo que sea.
Y cuando llegas aquí finalmente a Cataluña, a Badalona, ¿cuál es la realidad que tú te encuentras hace 13 años?
Las cosas que no son como lo pensamos, ¿no? Que nosotros muchas veces pensamos que si venimos aquí ya está todo resuelto, ¿no? Pero no es así.
¿Qué fue lo que más te costó, lo que más te impactó hace 13 años?
Lo que más me cuesta aquí, en realidad todo, ¿no? Más o menos el lengua, para hacer un curso o lo que sea, para todo cuesta al principio, ¿no? Pero tienes que ir haciendo poco a poco y te va saliendo bien. Por ejemplo, yo cuando he venido, me han acogido un centro que se llama Fundación Puchet. He estado con ellos, que hago cursos, hago varias cosas para integrarme y ahí consigo los papeles y voy consiguiendo trabajo poco a poco.
Gracias a esta fundación pudiste conseguir
los papeles
y ir trabajando porque hiciste cursos
y todo,
etcétera,
sí.
¿No?
Y esta fundación es como tú vives ahí un año durante unos tiempos y cuando tú ves que vas haciendo tus cosas tú solo, te dejan ir. Entonces ahí cuando yo he venido a la nave, porque he estado trabajando, de repente las cosas se van mejor, a veces peor, a veces así. Cuando se van peor, en la nave.
¿De qué trabajabas?
De ayudante de cocina.
Ayudante de cocina porque hiciste los cursos para prepararte para eso, ¿no?
He hecho varios cursos, sí.
Entonces, cuando tenías este trabajo, ¿dónde vivías?
Tú sabes, esta Fundación Phuket, tenían pisos y todo eso. Entonces, vivía con los gambianos. He estado viviendo con ellos ahí, pagando la mitad de lo que debemos pagar. Nos hacen descuento y todo. Entonces, cuando pasa tiempo, tienes un poco de ahorro, ya te dejan salir. Entonces yo voy siguiendo esta forma hasta que mi...
Luego saliste de ahí con estos ahorros, ¿y qué haces?
Bueno, sigo trabajando, busco habitación o lo que sea, voy planeando de mi, la vida. ¿Cómo es?
¿Y encontraste habitación o piso?
Bueno, a este momento no, porque no tenía fijo. Tienes que tener un contrato fijo o lo que sea.
Me dices que no, o sea, que no pudiste conseguir un sitio para dormir, ¿no?
Sí.
¿Y dónde fuiste a dormir?
Porque aquí en la nave. Bueno, he dormido en la calle también, en calle Hospitalet de Sueña, en Barcelona Centro. Antes no conocíamos el Ocupa. Hemos estado en el Parque Verde, Parque de la Queminia, por ahí. Bueno, he estado en albergues también, en Zona Franca. He estado ahí, en Sarria, hay otro albergue que también he estado ahí. Hasta que encontró mis paisanos que están. Había muy poca gente ahí. Creo que vivía solo 3 o 4 personas ahí.
En la nave, nueve,
en la nave, sí.
O sea, ¿hace cuántos años viviste allí?
Bueno, yo no estoy permanente ahí, por ejemplo. Por ejemplo, si estoy trabajando y busco habitación o lo que sea, y cuando veo que no puedo pagar habitación o lo que sea, las cosas no me van bien, bueno, vuelvo.
¿Tienes problema para que te alquilen la habitación?
Sí, cuesta un poquito, sí.
¿Por qué motivos? ¿Qué te dicen?
No sé, no me dicen nada. Tú llamas, a veces, muchas veces dices, ¿dónde eres? De Gambia, ya te colgan o lo que sea.
No puedes explicarte ni decir que tienes trabajo, ni que tienes un sueldo final de mes.
Aunque presentas todo ya... Por ejemplo, yo he vivido muchas cosas, ¿no? He ido a buscar pisos, he encontrado con gente de aquí o gente de latinos. Bueno, pero si vas con ellos, la primera prioridad son la gente de esto y luego a ti. Entonces, todo cuesta, ¿sabes?
O sea, primero los latinos y luego vosotros.
Yo lo veo un poco así, sí.
Entonces, ¿vas permanentemente o ibas permanentemente a la nave del GOR?
Del GOR, sí, porque tenía amigos ahí que vivían ahí. Cuando me dicen, calle no puedes estar, tienes que venir aquí. Digo, bueno, ya vengo.
¿Cómo eran las condiciones de vida en la nave?
Bueno, al principio era tranquilo, ¿no? Cada uno tenía su habitación y todo eso. Pero con tiempo, porque hay mucha gente en la calle, ¿no? Cada día que sales, uno sale, viene con uno. Porque encuentras uno que no tiene dónde dormir o lo que sea, vamos a compartir ahí, si tú también puedes aguantar ahí. En realidad es una situación que mucha gente, cuando van mejorando, van buscando otras opciones, porque a nadie le gusta vivir en esta situación.
Tú ahora estás viviendo en un hostal.
Sí, estoy en el IDRI. Pero mientras busco un habitación o piso, lo que sea.
Un hostal que os cedió el ayuntamiento después de este incendio trágico donde murieron 5 de vuestros compañeros.
De compañeros, sí.
¿Y estás trabajando también? ¿Dónde?
Ahora he conseguido un trabajo con el Soler. Es uno que hace helados. Con Soler estoy trabajando con ellos.
¿Y tienes contrato, entiendo?
Sí, ahora tengo contrato hasta agosto.
Hasta agosto.
Sí.
Por tanto, ahora vas teniendo ingresos y tu prioridad es alquilar una habitación.
Alquilar una habitación, sí.
Yo te quería preguntar, Yaya, durante estos 13 años aquí, ¿qué situaciones de discriminación y de racismo has vivido?
Aquí se puede encontrar todo tipo de gente, ¿no? Hay gente de bueno, hay gente de malo. Lo que pasa es muy difícil para explicar, ¿no? Si tú no eres como yo, es difícil para que yo te lo explico para que lo entiendan, ¿no?
Inténtalo, explícamelo, inténtalo.
En el trabajo, por ejemplo, yo he tenido problemas así. He trabajado con unos gente de aquí, que todos somos disuasores o lo que sea. Bueno, ellos cobran un parte de disuasar y a mí me dicen que no puedo cobrarlo. Veo que la gente... por pieza, disuasan, ganan 1 euro por pieza. Y al día, acabando el día, disuasan 100 piezas o 80 piezas. Entonces están ganando 80 euros al mes. Tenemos esta dificultad en los trabajos. Los jefes que aprovechan de los que no tienen papeles o lo que sea.
¿A ti te costó mucho conseguir los papeles?
Un poquito, me ha costado un montón, sí. bueno, he tenido contrato y luego tenía mi parentamiento de baja y hubo muchas cosas que estaba como inesperado ya, digo.
Como en un limbo.
Exactamente, sí.
¿Has tenido paradas, por ejemplo, por tu perfil sí. de la policía?
Bueno, yo a veces me deja un amigo un coche, pero no es mío, es de un amigo. Pero cada vez que paso con este coche me paraban. ¿Entiendes? Hasta llega un momento que me han quitado un montón de mis puntos.
¿Por qué
y
razón?
No sé qué razón. Hubo un día que yo iba con un policía controlando y ha hecho el balizado así y yo he visto que ha dicho para, pero luego él ha dicho que me vaya. Digo, pero yo no te entiendo. Digo, yo encima acabo de sacar la carne hace un mes. Ahora me estás liando. Entonces ahí mismo me han quitado casi 6 puntos que estoy todavía jodido con eso, ¿sabes?
¿Tú crees que esta sociedad, la nuestra, es racista?
No sé, no creo. Falta conocer la cultura de los demás, ¿no? Es como ellos dicen que nosotros tenemos que aceptar la cultura de aquí, ellos también tienen que aceptar nuestra cultura así. Porque una persona no puede venir aquí, de repente quieres que se cambie. Es muy, muy complicado.
Esto que te he preguntado antes sobre el tema del racismo, me ha impactado la respuesta en el sentido de que como que infravaloras lo que te está pasando. Es decir, que te cuelguen el teléfono porque eres gambiano, que no puedas alquilar con facilidad una habitación o...
Realmente te voy a decir una cosa. Yo cuando me cuelgan el teléfono, al principio no sé lo que pasa. Digo, a ver, ¿qué pasa? Intento llamar a otro. Pero ahora voy con mis amigos, escucho otro diciendo lo mismo, otro me dice lo mismo, otro... Digo, pues estoy viviendo la realidad, es una cosa que está pasando.
O el desequilibrio que me contabas en el trabajo, ¿no? Esta comparación tan horripilante en el tema de los salarios, ¿no?
Esto puede pasar en un sitio, pero en las empresas grandes tratan todo iguales, ¿no? Pero hay muchos que como no tienen papeles, van con individuales, aprovechan mucho la situación. Por ejemplo, yo esto ha tenido mucho, mucho factura en mi vida, porque ahí he trabajado 5 años, he estado aprendiendo a disuasar, hacer cosas todo bien, pensando que si lo aprendo, voy a vivir un poco mejor o lo que sea, al final no ha sido así. Ahora tengo que empezar por otro lado en la misma situación. No se mejora.
Pues ya, yo te agradezco estos minutos para el Solidaris.
Vale, muchísimas gracias.
Y fins molt aviat, que vagi bé.
Muchísimas gracias. A ver si se mejoran las cosas, ¿no? También.
Que soy humano. Soy un humano como vosotros.
Es un mono.
Es un mono.
¿Te pensás que iba a salir gratis?
Por favor.
Ahora sea gente.
Por favor.
Soy agente. Ahora sea gente. Negro de mierda, hijo de la gran puta.
Absolutament lamentable i deplorable, no?, que hi hagi algun agent o alguns agents de la policia de Catalunya que tinguin aquesta actitud feixista i racista.
La llei d'estrangeria que tenim d'una banda en el nostre país, de l'altre els processos migratoris i de l'altre determinades realitats d'exclusió social produeixen en tots els cossos policials un biaix en les identificacions policials.
Aquesta cançó parla de nosaltres, d'aquells a qui no els han regalat res mai, dels que si la vida els hi dona l'esquena, li foten patada al cul i continuen endavant.
De ir al trabajo por la mañana y que te identifiquen y te hagan llegar tarde.
Josef M. Ulet, periodista especialista en parades per perfil racial de Rights International Spain.
De cómo le explicas tú a tu jefe que te han identificado porque tú consideras que ha sido una parada racista, ¿no? Para quien está en situación administrativa irregular y tratando de revertir su situación, pues puede suponer una multa que te impida seguir con el proceso de regularización, pero también te puede suponer acabar en un CIA y en última instancia acabar deportado, ¿no? Pero también para quienes tienen una situación administrativa irregular o para quienes no. tiene consecuencias físicas, ¿no? Porque una identificación puede acabar en violencia, y esto es algo que vemos con frecuencia cuando tú haces valer tus derechos e interpelas a la gente de policía acerca de la discriminación en la práctica. También tiene consecuencias psicológicas, ¿no? Porque vives con la presión constante a sabiendas de que en cualquier momento te van a identificar y te van a humillar en público. Los estudios que se han hecho en otros países han demostrado que las comunidades que están sometidas a un mayor porcentaje de paradas policiales presentan peores indicadores de salud, porque hay una mayor incidencia de las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el asma y el sobrepeso, ¿no?
El cost de denunciar.
Tú puedes presentar una queja o puedes, en función de cómo ha sido la identificación, bueno, pues puedes presentar informes médicos si se ha sufrido algún tipo de lesión, o sobre todo si hay alguna persona que esté grabándolo, que es testigo y que puede facilitarte ese documento audiovisual para presentarlo como una prueba. Pero hay que tener en cuenta, y esta es una de las cosas que desde la institución policial utilizan para negar el perfilamiento racial, la poca existencia de denuncias. Y esto tiene que ver con que si a ti la institución policial te está constantemente criminalizando, lo que hace es destruir la confianza de la ciudadanía o de la población general en las propias instituciones.
Els prejudicis es retroalimenten.
Las personas blancas, en general, cuando tienen un problema de inseguridad, en quien piensan es en la policía. Y por lo general, nunca han sufrido una identificación por perfil racial. Entonces, cuando ven que un agente de policía está identificando a personas negras, a personas árabes, a personas gitanas, a personas latinoamericanas, de forma desproporcionada, lo que está haciendo es asociar la inseguridad con esas personas. Y entonces se está generando una criminalización social que lo que hace es un círculo que legitima que esas personas sean más paradas.
Es la historia de una niña que llevaba velo, era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo.
Racisme en l'àmbit educatiu.
¿Cómo sobrevivir el instituto siendo inmigrante mora? Os voy a contar cómo lo viví yo.
Hanan Midan, 19 anys, activista i tiktoker.
Llegué a España a los 12 años. En aquel momento pensaba que era un país tolerante, super open mind, super cool, pero no me ciela. Lo primero que me preguntó un compañero de clase fue, en el Corán viene la receta de las bombas. ¿A qué edad os enseñan a hacer bombas? Para él era como que existía un país llamado Musulmania donde se hacían bombas en general para todo el mundo. Me intentaron seducir con el jamón serrano. O sea, los compañeros me abrían el bocadillo y me decían, mira, esto es jamón serrano, es pata seca de cerdo, ¿tú puedes comer? Pasaron los días y fue cogiendo un poco ritmo al idioma castellano. Mis compañeros de clase también cogieron el ritmo a los comentarios racistas. Hablo español, que estamos en España. Si no me lo han dicho mil veces, no me lo han dicho ninguna. Pero la guerra que viene de Francia, sí que le hablamos hasta idiomas inventados para que nos entienda. Un día una me preguntó qué exactamente de dónde era. Le dije, bueno, de Marruecos. Me respondió, ah, pensaba que eras normal. Me quedé helada. Y la verdad, aunque sobreviví al instituto, esto es algo en lo que aún sigo pensando. Para esa chica, ser marroquí no era ser normal. Bueno, como supongo que ahora empezaréis a dejar comentarios diciendo vete a ayudar a tu país y cosas así, mirad. Ya tengo la maleta preparada. Voy a llorar y nada, vuelvo en un rato. Que si no, no llega tiempo para cobrar la paga del gobierno. Adiós, disfrutad de vuestro jamón serrano.
Ahora siempre miro al cielo, me siguen molestando por llevar este pañuelo, pero sí que me defiendo a ver quién me gana este duelo.
Solidaris, Mercè Folch.
Fatia El Moali Samadi és vicepresidenta de l'Associació Mares contra el Racisme. Fàtia, com estàs?
Bé, moltes gràcies.
Tu, Fàtia, tens tres fills, oi?
Sí.
Quants anys tenen?
Bueno, ara ja són quasi homes, ja. Bueno, el gran ja va per 21, l'altre mitja té 19 i el petit 17.
I què estudien els teus fills?
Els dos grans estan a la universitat i el petit està fent segon de batxillerat.
Fàtia, com va néixer Mares contra el Racisme?
Soc una dels membres. Les impulsores van ser, en aquesta associació en concret, van ser les mares amb fills, mares blanques amb fills negres. I estava constituïda per mares blanques d'aquí, espanyoles, catalanes, i que tenien els fills o adoptats d'altres països, sobretot d'Àfrica, i altres mares que estan en parella, bueno, que constitueixen parelles mixtes i llavors tenen els fills racialitzats també. I llavors al adonar-se del racisme que existeix en la societat i bueno, en els diferents àmbits de la societat i en l'escola en concret, es van constituir.
Amb què us heu trobat?
Bueno, ens hem centrat en, a veure, el racisme. En el cas, sobretot, nostre, com a mares racialitzades, nosaltres ja ho vivim de forma directa en les nostres pells. Vull dir que no hem necessitat que els nostres fills passin l'experiència per detectar-ho. Però amb les mares blanques hem decidit centrar la nostra lluita en el tema escolar perquè considerem que allà es troben els nostres fills menors d'edat, no tenen la capacitat ni la possibilitat de defensar-se quan viuen bueno, el racisme, i llavors hem decidit actuar com pot actuar qualsevol mare per protegir els seus fills del mal que puguin viure.
Per quines experiències han passat aquests nois i noies?
Bueno, és que més que experiències concretes, que n'hi ha, bueno, hi ha moltes, és que nosaltres anem més allà i analitzem com està constituït tot el sistema educatiu. Que, per exemple, malgrat tot el temps que porta la gent racialitzada vivint a Catalunya i Espanya, no hi ha professors i professores racialitzades, o si n'hi ha, n'hi ha molt poquets. Llavors, trobem que els nostres fills no es troben representats en el col·lectiu de docents. El currículum escolar sempre parla de, bueno, de la història i de tot el que és, com diem, blanc. Vull dir que no hi ha diversitat, no hi ha... Quan parla d'altres cultures i d'altres països i d'altres orígens, sovint és en negatiu. Llavors, això d'una manera o una altra també afecta als nostres fills i filles. Com a coses així que hem anat detectant, a l'hora, per exemple, d'orientar els fills i filles racialitzat, gairebé sempre se'ls orienta cap a mòduls i formació professional. Difícilment es creuen des del professorat que aquests nens també tenen capacitat per passar a la universitat.
En els últims anys sí que hem vist com les escoles s'obrien, per exemple, a parlar de diversitat de gènere, de llenguatge inclusiu, d'igualtat, però sembla que amb el tema racisme la cosa va una mica endarrerida.
Sí, és com un tema tabú perquè no s'espera que pugui existir en l'àmbit escolar, però una simple ullada a com està, per exemple, el tema de la segregació escolar. Com tenim escoles on hi ha la concentració del 80 al 90 a salt del 100% de fills i filles de famílies immigrants i altres escoles amb un percentatge molt bueno, dominant de persones espanyols i catalans de pura cepa, com diuen. Ho dic entre comelles. I llavors, per nosaltres, aquest fet en si ja és l'exemple més visible del racisme en aquest món escolar. Nosaltres no tractem el racisme dels alumnes, dels companys, perquè considerem que això és el mal menor, que podem parlar amb la família del nen, podem parlar amb el nen. Nosaltres ens interessa més aprofundir en el tema de la institució escolar, del professorat, perquè és el que més és difícil enfrontar, perquè és difícil anar i dir-li al professor que crec que tens una mirada racista cap al meu fill o cap a la meva filla. Considerarà que és un victimisme, que no és veritat, i llavors serà la teva paraula en contra de la seva i sempre pues, que no tindrà la mateixa consideració el que dius tu amb el que diu el professorat.
Llavors m'interessa, Fatia, com ho estan vivint aquests nois i noies, no?
Per nosaltres, una de les manifestacions d'aquest racisme és el fracàs escolar. Perquè imagina't nens i nenes en l'escola que se senten discriminats, i això ja està estudiat, com això afecta a l'autoestima i la predisposició d'aquests alumnes en continuar a estudiar. Personalment penso, veient les estadístiques de l'abandonament escolar, personalment penso que és una expressió en directe per part d'aquests alumnes de volen deixar un sistema on han estat maltractats durant tota la infantesa i una part de l'adolescència.
Clar, jo em preguntava també, no és el mateix un nen que un adolescent, no? Quan es pren consciència d'aquesta discriminació?
Mira, et sorprendria si et dic que els nens des de P3, amb 3 anys, i comencen a reaccionar, i això ho comentem molt entre nosaltres com a mares, arriben a casa molt enfadats, arriben i parlen de com el professor o la professora l'ha cridat, com davant, per exemple, l'última cosa que m'ha explicat una mare, que pel Nadal, doncs, els nens, per Reis, els nens porten els regals, no?, que es compren a casa, i el nen li explica a la mare que el meu company de classe ha ensenyat la seva joguina a la professora agafa la joguina i diu ai, que xula, que no sé què, i abraça el nen i li dona un petó. Llavors l'altre agafa la seva joguina i va amb la professora i l'ensenya. Aquesta li diu, vale, seu al teu lloc. I el nen pues, li explica amb tristosa a la seva mare. El nen després diu la mare que no era la primera cosa que li va passar amb aquesta professora en l'aula, i ara la professora s'està queixant d'ell, de que no li fa cas, li molesta perquè molesta els companys. Personalment, o entre nosaltres, quan comencem a analitzar això, considerem que aquests nens no se senten ben rebut en l'aula i comencen a actuar d'una manera que després també molesta el professorat, i aquest no va més allà a l'hora d'interpretar aquest tipus de comportaments d'aquests nens.
Com a mares i pares, Fàtia, això com es gestiona?
És que, a veure, si haig de parlar de la meva pròpia experiència, jo al principi no esperava trobar això en les escoles. Jo, per mi, era el lloc com idealitzat, que els nens poden viure, i jo mateixa puc viure situacions al carrer o en qualsevol altre àmbit, però a l'escola no, perquè se suposa que allà s'ensenyen valors, s'ensenyen, bueno, coses positives, se suposa. Però quan he començat a notar i a veure coses, pues necessitava temps per poder identificar-lo i posar-li nom. Durant tot aquest temps els teus fills ja estan patint en l'escola i tu no l'identifiques, i moltes vegades consideres que és una exageració de part dels teus fills, exageració de part teva, i fins a arribar ja a tenir-ho clar, moltes vegades passa molt de temps. Clar. I bueno, després com gestionar-lo, pues com pots, depèn de cada cas. En el meu cas, per exemple, jo necessitava canviar d'escola, necessitava anar a bueno, parlar sovint i sempre amb els tutors, intervenir en cas d'expulsions, en cas d'orientar mal als teus fills. Vull dir que has d'estar present més que les altres famílies.
Ho van passar molt malament els teus fills, Fàtia?
A veure, jo com a mare puc dir que sí. Després, ells... a veure, és que això és com una dona maltractada. És molt difícil agafar una dona i dir-li si et sents bé o et sents malament. Vull dir que no és fàcil parlar d'aquest tipus de coses perquè, bueno, et sents afectat i moltes vegades els nostres fills pensen de que si mostren que, bueno, que ho estan passant malament, que els ha afectat, pues ens faran encara sentir mal a nosaltres com a pares. I llavors ho gestionen també com poden ells.
Clar.
Hem viscut i hem vist casos de nens que amb l'ansietat, que després, bueno, nens que menjaven sense parar, per exemple, per calmar l'ansietat que els, i l'angoixa que els generava el tema, allò que passaven en l'escola, i altres que no volien continuar estudiant, molts que han perdut tota motivació per estudiar. Vull dir que hi ha molts casos, molts, molts.
Clar, parlaves abans del currículum, és a dir, dels continguts, de la segregació. Jo no sé com es pot revertir tot això.
Portem ara anys treballant això. Jo crec que ara s'ha arribat a visibilitzar-lo més, i ara el que falta és voluntat política per treballar-ho.
Doncs Fatia Almohali Samadi, vicepresidenta de l'associació Mares contra el Racisme, gràcies pel teu testimoni.
De res. Gràcies a vosaltres també per ajudar-nos a visibilitzar aquest tema.
Necessito que m'escolti algun negre petit.
Racisme a l'esport.
Que vigili amb les paraules que encara no ha dit.
La jornada d'aquest cap de setmana, a banda dels resultats esportius, ha estat molt marcada, sobretot per una polèmica al voltant del partit Cádiz-València i els suposats insults racistes que el valencianista Diacabí va rebre per part del gaditar Juan Cala.
L'esport té una cosa, que és que posa les emocions al límit.
Albert Ejogo Owono, comentarista de Gol Television i exjugador de futbol.
Quan hi ha competició de pel mig i m'estan tocant, diguéssim, el que jo m'he treballat i el que jo estic esforçant-me, és on surt tot. Després, l'esport d'elit té una cosa molt bona, que és molt democràtic, d'acord? És a dir, allà arriben els millors. És igual si ets blanc, si ets negre, si ets d'origen asiàtic o si ets d'origen sud-americà, d'acord? No veuràs en un congrés dels diputats o en un bufet d'advocats tanta diversitat com veus en un esport d'elit, perquè, com et dic, aquí arriben els millors, independentment del color que tinguin. Però sí que és cert que es troba aquest racisme quan hi ha alguna cosa que no li va bé al teu equip. Quan hi ha una massa molt gran de gent, és més senzill que aquesta gent s'envalentoni. També hi ha un aspecte important aquí, que la gent no se torna racista quan creua la porta de l'estadi. És a dir, que és racista ve de casa. Això ho sentiràs moltes vegades. No, és que jo, quan jugo al meu equip, em transformo. No, perdona, no transforma. Tu ets la mateixa persona. L'única cosa és que treus coses que tens a dins relacionats amb que tu estàs a moltes pulsacions, a que el teu equip està a punt de perdre o li va malament i tu volques tot aquest odi que tens, aquest racisme, contra una persona que generalment sol ser un jugador de l'equip rival. S'ha millorat moltíssim i aquesta millora va relacionada, jo crec, a diverses qüestions. En primer lloc, ara tots tenim mòbil amb càmera, per tant, jo crec que la gent es conté una mica, no?, i no s'atreveix a fer segons quines coses per por a sortir, a ser assenyalat. Jo crec que aquesta és una qüestió. Una altra qüestió és, diguéssim, una major convivència, no?, amb gent de diversa ètnia que abans potser no passava. Jo recordo quan era petit era l'únic negre que hi havia a tota l'EGB de la meva escola. No n'hi havia. Ara, en canvi, crec que aquesta convivència més directa sembla que ens fa entendre una mica que aquesta racialització és real. I també hi ha una qüestió que aquí a Espanya encara estem intentant treballar, que és trobar gent racialitzada amb llocs de treball, diguéssim, com dir-ho, de prestigi. Per exemple, Ansu Fati, Adama Traoré són jugadors negres d'origen africà que juguen a la secció espanyola. I això que sembla una xorrada és realment important donar visibilització. Per què? Perquè al final tota l'educació, tot aquest antiracisme ve des de la base, ve des de l'educació. I el nen negre que va al seu col·le veure que hi ha una estrella del futbol negre al seu equip o a la selecció espanyola, això és un reforç, perquè normalitza.
I encendren com les llums d'una nit a París.
Soc la Fatu Canté, tinc 23 anys, actualment estic jugant a l'Sporting Club de Huelva i jugant a Primera Divisió. Jo vaig començar jugant a Porqueres des de ben petita, 12 anyets i així, i l'any que vam guanyar la Lliga vam pujar a preferent. Llavors, en aquella categoria hi havia un equip en concret que a mi no em podien veure. Sempre que ens enfrontaven, ja sigui a casa o a fora, hi havia dos o tres jugadores que no em podien veure i a part que el seu entrenador tampoc operava, tampoc feia res perquè s'evités aquella situació. Un en concret, jugant, m'escopia, em deia de tot, menys coses boniques. Les altres dues també ho feien, però d'una manera que no es veia tant. Aprofitaven quan em feien alguna falta, l'àrbitre estava lluny, aprofitaven per dir-me insults, per fer-me sentir menys jugadora, menys persona que elles. Et sents impotent perquè jo he viscut casos de queixar-me als àrbitres i no fer absolutament res, perquè ells ho veien. No sentien els comentaris, però les accions les veien i tampoc feien res per parar-ho. I a mi em feia moltíssima ràbia, perquè era, vale, tu ets l'autoritat, ets l'àrbitre, però si tu no fas res per parar-ho, doncs l'altra jugadora dirà, si ho he fet un cop i no m'ha cridat l'atenció, doncs ho seguiré fent. Jo, en aquell temps, 15 anys, llavors, clar, en aquella edat pues, jo em posava molt nerviosa, aconseguia entreure del partit, però amb el pas dels anys i els consells que em donaven els meus entrenadors era que passés els comentaris com si no hagués sentit absolutament res i amb això aconseguia ser millor jugadora. O sigui, em motivava el triple. Llavors, jo em vaig posar la meta al cap de que aquelles paraules no em farien mal i que jo arribaria on realment volia arribar, que és a primera divisió. Jo veia les jugadores del Barça, l'Espanyol i tal, i deia jo algun dia també vull arribar, vull sortir per la tele, jugar contra elles, i arran de totes aquestes situacions viscudes, gràcies a això sóc la futbolista que sóc avui en dia, la persona, i no deixo mai de treballar i d'aconseguir els objectius.
Les races són un invent dels rics per separar-nos, utilitzant rumors, buscant trencar-nos, necessites i càssics per enfrontar-nos, sempre serem amics.
L'any 2020, el Servei d'Atenció i Denúncia de Sorracisme va atendre un total de 590 persones. D'entre tots els casos atesos, s'han comptabilitzat 182 situacions de racisme, de les quals només se n'han pogut denunciar 99, i 83 no. Cal destacar que l'any passat va augmentar el percentatge de situacions que no es van denunciar. Si l'any 2019 eren un 32% dels casos, el 2020 han arribat a ser gairebé la meitat, un 46%. Això es deu, segons Sorracisme, a la pandèmia i a la percepció que denunciar no serveix de gaire res.
La primera conclusió seria que, malgrat aquest any, les situacions de racisme han continuat arribant al servei com cada any. La segona conclusió és persones que s'han adreçat al nostre servei d'atenció i denúncia per voler notificar o denunciar un cas que han viscut de racisme, però finalment aquesta denúncia no es prospera. Clar, i això dificulta, òbviament, primer, fer el seguiment de les persones que s'han adreçat a denunciar i també la nostra capacitat d'actuació generant, a més, una major impunitat. Nosaltres detectem que, primerament, és per que hi ha una situació d'especial vulnerabilitat més que altres anys degut a la pandèmia de la Covid, llavors, bueno, tenen altres problemes a solucionar abans de la denúncia. I després, la tercera conclusió, que el racisme institucional dificulta la regularització i la conseqüent accés a la denúncia, perquè el nostre perfil de persones que denuncien és un 47% de persones que estan regularitzades, un 35% que sí que tenen la nacionalitat espanyola i només un 5% que tinguin regularidad administrativa.
Chavala, ama a quien quieras.
Derechos para todos, maricas y bolleras.
El patio es libertad, la calle también.
Los nazis pretenden tu amor de rehén.
Mi nombre es María Rubia, vivo en Sant Boi de Llobregat. Me dedico al trabajo social en Unión Romaní. Y pues como mujer gitana sí que he padecido discriminación durante mi periodo, ¿no?, tanto educativo de la primaria, como luego a razón de más adulta, también lo he podido sentir. Cuando eres más pequeñita, cuando eres más joven, que estás en el ámbito del cole, pues lo típico que es que crean que te están insultando cuando te dicen gitana. Entonces, claro, yo cuando tenía 8, 9, 10 años y en el cole, porque yo era la única niña gitana de todo el colegio, con lo cual era muy fácil y lo tenía muy fácil cada día, que por cualquier discrepancia con el resto de compañeras o compañeros, el apelativo gitana saliese a flote. Entonces, claro, lo que ocurría era como gitana, gitana. Entonces, claro, yo iba hacia allí y era cuando paf, paf, soltaba la torta. Claro, llegaban los profesores, las profesoras, pero bueno, a ver, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero, ¿y tú por qué te enfadas, María? ¿Por qué te digan gitana? ¿Por qué le has pegado, no? Y yo decía, no, si yo no me enfado porque me diga gitana, me enfado porque es que se cree que me está insultando. Es que claro, la comunidad gitana, pues no trabajáis en el mercadillo o en la chatarra por un tema cultural, en absoluto, no es por un tema cultural, es por un tema de supervivencia. Y es porque, por ejemplo, durante muchísimos años optar a una plaza de venta ambulante en el mercado pues era relativamente fácil. Y de eso se puede decir que la gran mayoría de la población gitana, ya no solo de Cataluña, sino de todo el Estado, pues tenía un puesto en el mercado. la chatarra, pues como sabemos, ¿no? La mayoría de personas que viven de la chatarra son personas que no tienen ninguna opción. Son personas que sobreviven con la chatarra, no trabajan con la chatarra.
Em dic Bàrbara, tinc 16 anys, estic estudiant batxillerat i visc a Banyoles. A mi em cansen els petits comentaris que la gent fa, com dient que ser xino és algo dolent. Com per exemple, quan no em surt bé algo i algú vol que altra gent se n'enteri, doncs dirien, mira la xina o alguna cosa així, com menyspreant-me. I en aquests casos jo sempre ho ignoro.
Em dic Badia Buia, Taumia, tinc 57 anys, soc mediadora intercultural en l'Ajuntament de Mataró i l'Hospital de Mataró. En una societat tan diversa com la nostra actualment, la mediació intercultural és imprescindible. És molt, per mi, és molt deficitària en aquest moment. A molta gent li segueix costant acceptar la diversitat de la realitat. O dono exemples. Per manca de comunicació es pot fer malament un diagnòstic o pot entendre malament un consell d'un metge, un tractament. Es pot interpretar malament una demanda i portar a conflicte. I també, per mi, és molt important per als professionals poder necessitar assessorament sobre una actitud de rebuig d'un aliment o d'un tractament i d'una frase o faltes de visites, i etc. I per a prevenir també els conflictes que pot sorgir també de mala comunicació en l'àmbit social i educatiu.
Solidaris. Mercè Folk.
Acabem a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián i Ricard Luque. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat. Thank you.
sentir. Dar fé a sua.